Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit de nou. Un 11% dels catalans han entrat avui en la fase 1 de desescalada. Són els qui viuen al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Pirineu i Aran. Des d'avui no hi ha restriccions per a l'ús del vehicle si és per anar a qualsevol de les activitats permeses en aquesta fase sense que calgui portar un justificant. Pel que fa al culte públic, ha començat a les diòcesis amb seu a Catalunya situades en aquestes zones que han entrat en la fase 1. Concretament, les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa hauran d'esperar, com també la totalitat de les de Girona, Vic i Solsona. També han quedat fora bona part de Lleida i una petita zona d'Urgell, com també l'àrea sud de Tortosa, situada a la província de Castelló. L'arxidiòcesi de Tarragona ha pogut entrar-hi, però no en la seva totalitat, ja que 31 de les 200 parròquies segueixen igualment a la fase 0. Un apunt polític, l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha acceptat la proposta del PSC de repartir-se l'alcaldia els propers 3 anys, però rebutja fer-ho a parts iguals. Són les últimes dades d'una negociació contrarrellotge de cara al ple de demà, en què s'haurà d'elegir un nou alcalde després de la dimissió de l'expastor. Xavier García Albiol, ara per ara, és qui té més possibilitats, si no hi ha un pacte entre la resta de forces, perquè lidera la formació més votada. Un apunt cultural, el Primavera Sound ha ajornat l'edició d'aquest any fins a l'any vinent, el 2021. L'organització ha dit que les entrades es podran reemborsar o mantenir. I també us comentem que hi ha preocupació a Alemanya per la pujada en la taxa de contagis de Covid-19 en relaxar-se al confinament. En algunes zones hi ha un repunt d'aquests casos i la primera conseqüència ha estat fer marxa enrere en la desescalada. Fins aquí l'actualitat. El protagonista és demà. Fem una rectificació. Ens quedem avui a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Durant el confinament utilitzem tot tipus de dispositius per relacionar-nos socialment. Per fer-ho amb seguretat convé que a les xarxes socials desconfiem de les propostes de desconeguts i que en cap cas enviem ni fotografies ni vídeos íntims. Les aplicacions que utilitzem han de ser segures i cal vigilar amb les nostres dades personals. Verificar sempre la publicitat que rebem anant a la font original. Durant el confinament, connecta't amb seguretat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. S'ha començat a celebrar avui novament culte públic als temples catòlics situats a les zones sanitàries del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, d'una banda, i de l'Alt Pirineu i l'Aran, de l'altra. Ha estat l'inici de la fase 1 de retorn progressiu a la normalitat. Les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa hauran d'esperar, com també Girona, Vic i Solsona. Igualment han quedat fora bona part de Lleida i algunes zones d'Urgell, com també l'àrea sud de Tortosa, situada a la província de Castelló. L'arxidiòcesi de Tarragona ha pogut entrar a la fase 1, però tampoc en la seva totalitat, ja que 31 de les 200 parròquies segueixen igualment en aquesta arxidiòcesi a la fase 0. En tot cas, per resoldre dubtes sobre la possibilitat de participar físicament en l'Eucaristia a la pròpia zona, sobretot a les diòcesis de Tarragona, Lleida i Urgell, es pot consultar el bisbat o l'arcabisbat corresponent. Una qüestió molt important de tot això és que no només es pot obrir una església per al culte públic, sinó també per practicar amb més intensitat, si cal que fins ara, la caritat. Aquesta caritat que marca un dels braços fonamentals, un dels ciments de la mateixa Església. Precisament els bisbes de les diòcesis en seu a Catalunya, en una reunió que van tenir dimarts passat, de manera telemàtica, lògicament, van elogiar el treball de les Càritas diocesanes aquests dies, així com tots els serveis caritatius de les parròquies i centres d'atenció als necessitats. Precisament en un article aquest diumenge passat a la revista Catalunya Cristiana, el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, recorda que Càritas afronta aquesta dura realitat, la pandèmia, amb molta generositat d'esperit i gran disponibilitat per superar els inconvenients que ens esperen amb 864 punts de serveis operatius, és a dir, un 53% dels projectes i serveis habituals. Diu, entre altres coses, que aquest sistema econòmic en què vivim immersos s'ha de transformar radicalment amb molta més consciència de comunitat i generositat, i apunta que és l'hora de buscar un futur de tots els pobles reinventat, un futur en què les nacions i les persones concebin el que és viure d'una altra manera. En definitiva, afegim nosaltres més fraterna. Avui la diòcesi de Tortosa és protagonista. Conversarem després d'una reflexió del bisbe Enric Benavent amb Raquel Turégano Muñoz, psicòloga responsable del projecte Clara, on s'atenen dones amb l'objectiu d'enfortir-les des del vessant emocional i psicològic. Amb ella parlarem i després de les notícies tindrem el testimoni de la setmana. Des de la diòcesi de Lleida, el tècnic de comunicació de Càritas Lleida, Joan Rosinach, entrevistarà Natàlia Ciutat, coordinadora de Càritas al Pont de Suert. I som tots ja. Això amb les notícies us acompanyarà fins a les 9. Salutacions del José Matoses a les vies de so i de la resta de l'equip, amb el Rafa Sanahuja a la redacció, amb el Luis Miguel Luna, amb la Montserrat Creus a la coordinació i amb qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
El missatge del pastor diocesà.
I tenim a punt a Tortosa el bisbe d'aquesta diòcesi, Enric Benavent. Monsenyor Enric Benavent, un plaer sentir-lo. Benvingut, endavant.
Estem vivint una situació que ningú de nosaltres imaginàvem i que, a més, ens ha vingut sobtadament. D'un dia per a l'altre ens hem confinat i la vida social i eclesial s'ha vist trastocada. Tot això ens ha obligat a reorganitzar la vida de les parròquies i en elles les tasques que Càritas fa cada dia en les parròquies, diòcesis o arxiprestats. Crec que, en primer lloc, hem d'agrair el compromís dels voluntaris que han continuat treballant i que han estat al costat dels qui toquen a les portes de Càritas, així com els ditòxels qui, amb les seues aportacions, han ajudat també per a que es tinguin els mitjans, per a que aquells que passen necessitats estiguin atesos. Tots els estudis diuen que aquesta crisi sanitària portarà una crisi econòmica i social, i, per tant, una crisi que tindrà conseqüències en la vida de moltes persones. Encara no sabem concretament les necessitats a les que haurem de fer front, però hem d'estar preparats. No oblidem que tot aquell que truca a la porta de l'Església, afeixugat per una situació de sofriment, ha de ser escoltat i, en la mesura de les nostres possibilitats, atès. Som conscients que no podem solucionar tots els problemes de la nostra societat. Ni ho pretenem, ni és la nostra missió. Els governants són els primers que han de tenir la preocupació perquè els més necessitats siguin els primers atesos. Però sabem que podem sembrar esperança en el cor de moltes persones, ajudar-les a sortir de les situacions que les angoixen i arribar on les estructures administratives no poden arribar i acompanyar d'aquesta manera a les persones més vulnerables. Per això us vull convidar a que col·laboreu amb les campanyes de Càritas. En aquests moments, les sol·licituds d'ajuda a Càritas s'han multiplicat per 3. Per això, Càritas Catalunya, que coordina les Càritas dels Bisbats amb seu a Catalunya, ha posat en marxa la campanya Càritas per 3 per a fer front a aquesta situació. Us animo a recolzar totes aquestes iniciatives que ens ofereixen la possibilitat de ser solidaris amb els altres i que l'esperança del Crist ressuscitat no moriga en els nostres cors.
Moltes gràcies, Monsenyor Enric Benavent, bisbe de Tortosa. Seguim des de la veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tortosa i al web caritascatalunya.cat.
La diòcesi de la setmana.
El projecte Clara atén dones amb l'objectiu d'enfortir-les des del vessant emocional i psicològic perquè puguin superar les situacions de vulnerabilitat en què es troben. D'una banda, comentarem els propers minuts l'atenció de caire psicològic que s'ha seguit donant durant aquest temps de confinament per la crisi del coronavirus a les dones, però també d'aspectes generals, com ara la importància que té per a tothom la dimensió psicològica i emocional i com es té això en compte des de Càritas, particularment des de Càritas Diocesana de Tortosa. I per parlar d'aquest tema, avui ens acompanya Raquel Torégano Muñoz, que és psicòloga responsable del projecte Clara. Senyora Raquel Torégano, bona nit, benvinguda.
Hola, buenas noches.
Li demanem, per començar, unes breus paraules, a banda del que ja hem dit, per descriure què és el projecte Clara.
Vale, bueno, pues el proyecto Clara es un proyecto que llevamos a cabo en Càritas de Zona de Tortosa desde el 2007 que comenzó, y es un proyecto de atención a mujeres que atienden en las diferentes Càritas y nada, con el objetivo de enseñarles habilidades y recursos psicológicos pues para afrontar de la mejor manera su día a día. Podríamos resumirlo en enseñarles a ser más felices con las circunstancias que les rodean.
¿Cómo se han adaptado vostès a la situación de confinamiento para seguir donant servei a las dones?
Bueno, pues el proyecto Clara, lo habitual sin confinamiento era tener entrevistas individuales y una terapia grupal semanal en cada una de las localidades donde se lleva a cabo. Entonces, con el confinamiento, pues las terapias grupales han pasado a ser apoyo en los grupos de WhatsApp y las terapias individuales pues por teléfono. La verdad es que bien, muy bien, porque los grupos de WhatsApp se ve que está habiendo mucho apoyo mutuo entre ellas, mucha información, y se nota que enseguida recurren al grupo y en las llamadas conmigo pues también, porque estoy atendiendo muchos casos individuales. En el grupo ya detecto, enseguida también se detecta cuando hay alguna que tiene alguna necesidad, o porque no habla, o porque lo que dice, y entonces enseguida me pongo en contacto. A veces son ellas las que me llaman o me dicen, por favor, Raquel, que necesito hablar contigo, o a veces soy yo que enseguida veo que necesitan hablar, y efectivamente, cuando me pongo en contacto individual, pues es momento de bajón, que es normal y habitual que tengamos momentos de bajón en esto.
Estem parlant avui des de la veu de Càritas amb Raquel Torégano Muñoz, psicòloga responsable del projecte Clara de Càritas Diocesana de Tortosa. Senyora Raquel Torégano, com han valorat les dones aquesta atenció?
Pues genial. Ellas están muy, muy satisfechas con eso, con sentirse acompañadas, valoran constantemente pues el grupo, se valoran unas a otras, y los mensajes hacia mí pues también de gracias, de gratitud y de que les estoy ayudando muchísimo. Sí que es verdad que, a ver, es un privilegio continuar con el grupo, porque nosotras muchas cosas que trabajábamos en los grupos antes de llegar esto, pues son cosas que ahora les están sirviendo mucho, porque pues todo el tema de relajación, de mindfulness, de vivir el presente, todas esas cosas que vamos trabajando en el grupo, pues ahora les está sirviendo. Entonces yo también les grabo vídeos y los mantengo el grupo pues vivo. Si por ejemplo Ben y Carlo, que nos reunimos los jueves, pues el jueves el grupo se activa, yo les mando un vídeo, hablamos sobre ese tema. Luego el resto de la semana también estamos presentes, pero yo trato de que el día que había grupo presencial, pues el grupo se active un poquito más con temas de recursos psicológicos. Y entonces pues les he mandado vídeos haciendo relajación, vídeos haciendo mindfulness, vídeos dando consejos las chicas de los grupos son las que menos me preocupan, porque nos estamos ocupando. Me preocupa más la gente que hoy en día no tiene este recurso al alcance de su mano.
Sens dubte que el recurs a l'atenció psicològica i a l'ajuda en aquesta part de la salut humana és fonamental. Sabem que els efectes sobre aquesta salut psicològica de les persones poden arribar a ser importants en la situació que vivim, i especialment per a les persones vulnerables. Senyora Raquel Turégano, sovint tenim la temptació de pensar que tot cobrint les necessitats econòmiques o materials ja en tenim prou. Vostè creu que es valora suficientment la cura de la dimensió psicològica i espiritual? És per a Càritas aquesta una dimensió important?
A ver, yo a título personal me parece que el aspecto psicológico no se ha tenido muy en cuenta, sí que se está teniendo en cuenta pues todo el tema de salud física, de hospitales, de urgencias, de el tema laboral, los temas económicos, pues de todo eso se están tomando medidas y se está tratando pues más o menos, pero el tema psicológico yo veo que nos viene una carencia importante y es un puntal. O sea, si una persona, por mucha salud que tenga física, o si no tiene una salud psicológica o psicológicamente no se encuentra bien, pues ¿de qué le sirve? Y ahora creo que ahí nos viene una carencia, y en Cáritas Diocesana estamos teniéndolo en cuenta, y va a ser un puntal muy importante el acompañamiento y el apoyo psicológico a las personas que atendemos y a las que vamos a tener que atender, porque somos conscientes de que los casos van a aumentar y las necesidades básicas, vale, que vamos a seguir en ello, en temas de ayudar en la vivienda, en la alimentación, en todo eso sigue, porque tiene que seguir en estos momentos, pero el apoyo psicológico va a ser un puntal muy importante.
Y lo vale. Càritas ho valora molt, oi?
Sí, o sea, lo valoramos, es algo muy importante para nosotros el tema del acompañamiento, y en eso ahora vamos a hacer hincapié. Lo estamos haciendo en la medida que podemos desde el teléfono, todos, pues mis compañeras de técnicas de los equipos telefónicamente están llamando a todos los equipos, a directores, a voluntarios, el director de Caritas Diocesana también, yo en los proyectos, otra compañera que lleva otro proyecto también lo sigue por teléfono, pero ahora cuando ya empecemos a poder ver a la gente cara a cara, pues esto tiene que ser algo muy, muy importante, el acompañar y el atender y el escuchar y estar ahí.
I encara una darrera qüestió per a Raquel Turégano, psicòloga responsable del projecte Clara de Càritas Diocesana de Tortosa. A més de donar suport vostès a les persones participants en aquesta iniciativa, han hagut de readaptar les seves tasques per poder acompanyar psicològicament les persones voluntàries o altres professionals de Càritas?
Pues yo, me han derivado personas y he atendido a cualquier persona de cualquier equipo que me han derivado, pero además todos el director y mis compañeras han estado hablando con todas las personas responsables de todos los equipos. Y ahí estamos y vamos a seguir haciéndolo, porque la verdad es que los abrazos son unas herramientas y unos recursos con un poder bestial que ahora hay que sustituirlo con las palabras. No es lo mismo, ni mucho menos, pero bueno, ahí vamos a estar, ahí y estamos.
Moltes gràcies, Raquel Turégano Muñoz, psicòloga responsable del projecte Clara per atendre dones amb l'objectiu d'enfortir-les des del vessant emocional i psicològic. Un plaer conversar amb vostès i felicitats per la tasca que fan, especialment en aquest temps difícil, difícil igualment per a la salut mental. Una abraçada, que vagi molt bé i fins una propera ocasió.
Molt bé. Seguimos en contacto. Gràcies.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tortosa i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Càritas torna a proposar a tots els contribuents el mateix missatge que ha emès els últims anys davant l'inici de la campanya anual de la declaració de la renda, per animar-los a posar la X a les dues caselles solidàries de l'assignació tributària, la destinada a l'Església Catòlica i a la d'activitats d'interès social. Rafa Sanahuja, bona nit.
Bona nit, Ignasi. Es tracta d'una opció molt senzilla, ja que marcar amb dues opcions de forma simultània els ciutadans poden col·laborar alhora i sense cap cost afegit amb un 0,7% de la seva base imposable a sostenir l'acció de l'Església i amb un altre 0,7% a recolzar les finalitats socials que desenvolupen Càritas i moltes altres organitzacions que reben fons de l'IRPF per finançar una part de la seva labor solidària. Càritas, com a entitat del tercer sector d'acció social, rep fons per als seus projectes socials, aportats pels contribuents a través de la casella de finalitats socials. Però al mateix temps, com a confederació oficial de les entitats d'acció caritativa i social de l'Església Catòlica Espanya, Càritas rep també suport financer de la Conferència Episcopal, una part del sosteniment de la qual procedeix de les aportacions que es recapten mitjançant la casella destinada a l'Església Catòlica.
L'Ajuntament de Riudoms ha proporcionat un lot de 1.000 mascaretes quirúrgiques a les dues farmàcies del municipi del Baix Camp, perquè ja s'havien repartit totes les mascaretes gratuïtes que el Departament de Salut havia fet arribar al poble el 20 d'abril passat.
Aquesta iniciativa del consistori té un valor social, ja que tots els veïns i veïnes que adquireixen una d'aquestes mascaretes tenen la possibilitat de fer un donatiu que es destinarà a les famílies més vulnerables del poble, a través de Càritas i dels serveis socials de Riudoms.
La crisi sanitària tindrà una repercussió negativa en el mercat laboral, tal com ens comença a albirar a partir de les primeres dades disponibles. Ho ha constatat així Càritas Diocesana de Barcelona, coincidint ara fa uns dies amb l'1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors. La dada de l'atur registrat el març passat mostra un augment del 5,4% a Catalunya, la pitjor xifra des del 2013. A més, cal tenir en compte que les 694.000 persones que es troben amb un expedient de regulació temporal d'ocupació, un ERTO, representen el 20% dels ocupats a Catalunya i no consten en la xifra d'aturats.
Malgrat l'escenari advers i durant els primers mesos de l'inici de l'estat d'alarma, Càritas Barcelona ha vehiculat 30 contractacions entre empreses i persones sense feina. Un 53% d'aquestes insercions s'han produït en el sector sanitari i social i la resta en el sector de serveis. Aquest acompanyament s'ha dut a terme des de Feina amb Cor, un projecte iniciat al desembre de 2013 per Càritas Diocesana de Barcelona i que va crear-se precisament per mitigar els efectes de la crisi econòmica del 2008 en el mercat del treball. Tot i les limitacions decretades per l'estat d'alarma, aquests acompanyaments s'han continuat fent de forma online, amb una mitjana de 220 accions setmanals, entre les quals hi ha entrevistes, assessoraments o píndoles de motivació. Càritas Diocesana de Barcelona es mostra confiada a poder continuar donant esperança a persones que busquen feina, ja que encara hi ha 18 ofertes laborals per les que s'estan buscant possibles candidats. Desiree García, responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona, ha afirmat que Càritas continua acompanyant les persones amb l'objectiu que siguin elles les que puguin trobar oportunitats dins el mercat laboral, fins i tot en un escenari de major dificultat. Càritas celebra l'aprovació del reglament de la renda garantida de ciutadania i que pugui ser compatible amb les feines intermitents. Tot i això, encara deixarà fora col·lectius que són invisibles per l'administració i per això Càritas fa una crida explícita a la col·laboració i el compromís de les diferents administracions públiques. En concret, Càritas demana a la Generalitat de Catalunya que en cas que el govern de l'Estat aprovi un ingrés mínim vital, la Generalitat de Catalunya complementi l'import que vingui de l'Estat fins a assolir l'import de la renda garantida de ciutadania i que l'ampliï als col·lectius que fins ara s'han quedat exclosos, com les persones en situació administrativa irregular.
Càritas considera que les mesures urgents en matèria d'ocupació agrària previstes en el Reial Decret Llei 13/2020 del 7 d'abril en el marc de l'emergència social generada pel coronavirus ofereixen una resposta limitada i insuficient tant per a les persones necessitades reals dels treballadors més vulnerables d'un sector ja precaritzat en ell mateix com per pal·liar la realitat social de les persones que viuen als assentaments. Una de les alertes que Càritas està llançant des de la declaració de l'estat d'alarma es refereix a la urgent situació dels temporers agrícoles immigrants, de manera que l'organització té una dilatada experiència de treball d'acompanyament social. Actualment, 11 Càritas diocesanes estan donant resposta a diferents regions del país a les necessitats bàsiques de més de 3.000 d'aquestes persones, fonamentalment en uns 60 assentaments distribuïts a Almeria, Huelva, Múrcia, Osca i també Lleida.
Des del coneixement directe de la realitat de gran precarietat que afecta aquestes persones, Càritas considera que l'esmentat Reial Decret hauria donat una resposta més apropiada al sector i a la problemàtica social d'aquestes àrees on es concentren els assentaments si hagués marcat un major abast temporal de les mesures contemplades i un plantejament social més ambiciós. Càritas coneix de primera mà de l'extrema precarietat social que afecta milers de persones que habiten en infrahabitatges i assentaments informals durant les campanyes agrícoles. A més, la situació jurídica de les persones que treballen o busquen feina com a temporers es veu especialment afectada pels procediments de renovació o regularització, ja que els criteris no s'adapten a la realitat de l'ocupació agrícola. Encara que la gran majoria de les persones migrants que resideixen a les zones agrícoles estan empadronades en els seus respectius municipis, el Reial Decret no contempla la possibilitat de donar-los l'oportunitat de regularitzar la seva situació ni de garantir les seves necessitats. Tot i les limitacions assenyalades, Càritas destaca també l'oportunitat que el Reial Decret podrà suposar també per a algunes de les persones a les quals s'està acompanyant i que compleixen els requisits de l'esmentat decret. Per això, Càritas aposta perquè les actuals mesures d'urgència tinguin vocació de continuïtat amb un enfocament temporal i social més ambiciós per al sector i, sobretot, que ofereixi una resposta més apropiada a les persones a l'hora de regularitzar la seva situació administrativa.
L'empresa d'inserció Ecosol de Càritas Diocesana de Girona comptava el 12 de març amb una plantilla activa de 117 persones entre llocs d'inserció, personal tècnic i responsables, repartida entre les diverses línies d'activitat, que són muntatge de bicicletes, atenció al client, centres de distribució d'aliments, hostaleria, neteja, manteniment, missatgeria i confecció. El 15 de març, tot just després de l'activació de l'estat d'alarma i el confinament, només quedaven actives 12 persones en aquests centres de distribució, 15 tècniques i responsables i 10 al servei de missatgeria. Del total de treballadors, només una quinzena podien fer teletreball, perquè la resta eren llocs vinculats a l'activitat productiva directa que havia quedat aturada.
El 20 d'abril, gairebé tot el servei de logística, els vistosos tricicles elèctrics que circulen per Girona, Figueres i Olot, també va quedar aturat, perquè va caure de cop la demanda per la por inicial de la gent a rebre paquets a casa. Al cap de 10 dies, l'empresa rebia els primers encàrrecs per desinfectar espais, una nova via per reactivar els serveis. També durant l'abril, l'empresa va reactivar el servei de missatgeria, que va permetre incorporar una desena de treballadors i va començar a rebre un gran volum de comandes a domicili, gràcies sobretot a la confiança del petit comerç, des de pastisseries i bomboneries per Setmana Santa, floristeries i llibreries per Sant Jordi i fins i tot consultes de restaurants que volen activar el repartiment a domicili. La setmana passada l'Ajuntament de Girona va presentar una aplicació per a mòbils i tauletes per facilitar el repartiment a domicili del petit comerç i que comptarà amb Ecosol com a col·laborador. Aquestes oportunitats complementen el servei que Ecosol ja ofereix a grans empreses de logística. Anna Güell, gerent d'Ecosol, destaca que tot i la progressiva millora de l'ocupació per línies, l'impacte econòmic és molt gran perquè hi ha unes despeses d'estructura molt importants i no sempre han pogut negociar els lloguers, tot i que hi ha propietaris d'immobles que els ho han facilitat. Així com els rentings de vehicles que estan parats i que tampoc han pogut renegociar. La gerent de Cosol diu que han fet diverses previsions a diferents terminis sobre els escenaris pels que venen, que tenen una previsió d'un any vista que ja l'han destacat. Que creuen que recuperaran les pèrdues que els pot costar com a mínim 2 anys i que l'impacte per a l'economia social és incalculable ara mateix.
Baula, una startup amb seu al Parc Científic de Barcelona, ha donat a Càritas Diocesana de Girona 18.000 kits de productes de neteja ecològics que seran repartits com a productes de primera necessitat a les famílies vulnerables ateses per l'entitat. El format en càpsula facilita el transport i la logística en comparació amb els productes convencionals. Aquesta aportació de l'startup es realitza en el marc de la campanya Càritas per 3, que vol incrementar les donacions per donar resposta a les peticions d'ajuda que es van multiplicar per 3 d'ençà de la crisi sanitària.
Cada quilo de productes ecològics de Baula, el format és de càpsula individual, efervescent i de fàcil dissolució, està format per netejadors multiusos de banys, higienitzants, desengreixants i terres. La companyia estima que el subministrament d'aquests 5 productes cobrirà la necessitat de neteja d'una llar per almenys 3 mesos aproximadament. Jordi Caparrós, fundador de l'empresa, assegura que els omple d'orgull poder aportar un gra de sorra en aquesta situació tan difícil per a tots, perquè la neteja és fonamental en aquests temps i que des de Baula estan disposats a ajudar als que ho necessiten.
La Basílica de la Sagrada Família de Barcelona i les 10 Càritas amb seu a Catalunya van decidir sumar esforços en favor de les persones més vulnerables. Al vespre del 4 de maig passat, és a dir, de dilluns passat, des de les 9 del vespre i fins a la mitjanit, la façana del naixement de la Basílica d'Antoni Gaudí es va il·luminar de vermell com a mostra de suport a la tasca que Càritas està duent a terme en aquests moments d'emergència social.
Les peticions d'ajuda que Càritas ha rebut d'ençà que va decretar-se l'estat d'alarma s'han multiplicat per 3 i, lluny de mitigar-se, aquestes demandes van a l'alça. En aquest context, Càritas demanda que els donatius que rep l'entitat pugin multiplicant-se també per 3 per donar resposta als nombroses peticions d'ajuda que l'entitat rep diàriament. Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, ha afirmat que el vermell que va il·luminar la Sagrada Família no només simbolitza el color de Càritas, sinó que també és sinònim d'amor, caritat i esperança, essència de la tasca de l'entitat en favor dels qui més ho necessiten. Roig també va comentar que aquesta acció és un agraïment a tota la feina que professionalment voluntaris i col·laboradors de Càritas, però també realment la idea que som església i que la nostra raó de ser és acompanyar els qui ara ho estan passant més malament. El dimarts 5 de maig es va celebrar el Giving Tuesday Now, una iniciativa que neix com a resposta a l'emergència sanitària i social. El seu objectiu és agrair la generositat de la ciutadania que està donant suport a la Fundació, entitats de salut, social, culturals o d'àmbit educatiu. En definitiva, agrair i promoure la participació ciutadana. Per aquest motiu, Càritas i la Sagrada Família van animar els veïns i veïnes que visquin al voltant de la Basílica a compartir per xarxa les imatges de la façana utilitzant l'etiqueta Càritas no para i Giving Tuesday Now.
El grup Kiabi, a través d'ITFAS i Bunxa, i el grup social 11 han lliurat a Càritas Catalunya un total de 30.000 peces de vestir per infants, nadons i adults, que seran distribuïdes entre famílies que es troben en greu risc d'exclusió i que estan ateses a través de les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. Aquesta donació ha adquirit moltíssim més valor les dues darreres setmanes en què s'han multiplicat per 3 les sol·licituds d'ajuda a Càritas.
Aquesta iniciativa s'emmarcarà dins del conveni de col·laboració existent entre el grup Kiabi i Fundació 11, pel qual les dues entitats col·laboraran duent a terme accions destinades a la lluita contra l'epidèmia del Covid-19, com és la compra d'equipaments de protecció individuals que aniran destinats a personal de residències i centres gestionats per organitzacions de persones amb discapacitat. La setmana passada, aquesta donació solidària va arribar als magatzems de Càritas Diocesana d'Urgell, on es va començar a classificar tota la roba i reparar la distribució a través de la Càritas Diocesana amb seu a Catalunya.
Càritas, al costat de la resta d'organitzacions que integren la Coordinadora Estatal de Comerç Just, va cridar a reclamar en el Dia Mundial del Comerç Just, que es va commemorar en circumstàncies extraordinàries aquest dissabte, com cada 9 de maig, un model econòmic més humà i més sostenible per sortir d'aquesta crisi global causada pel coronavirus. Un model que posi en el centre els drets de les persones i la cura de l'entorn davant de l'acumulació de beneficis econòmics. Les organitzacions de Comerç Just defensen una sortida global i col·lectiva d'aquesta emergència que aposti per un canvi en el sistema econòmic que prioritzi la dignitat humana i la protecció del planeta.
Càritas defensa al costat de la resta de les organitzacions de Comerç Just la necessitat d'ajustar els nostres nivells de consum a les nostres necessitats reals i optar per productes elaborats de manera respectuosa amb els seus treballadors i treballadores i amb el medi ambient. En aquest dia mundial i davant l'evident desafiament del canvi climàtic, les organitzacions de Comerç Just reivindiquen un consum responsable i sostenible que aposti pel Comerç Just, però també pel comerç de proximitat i el petit comerç de barri, que revitalitza i regenera la vida dels barris, els pobles i les ciutats. En el manifest que la Coordinadora Estatal de Comerç Just va preparar amb motiu de la jornada d'aquest any, es recullen de manera resumida aquestes demanades urgents. Situar les persones per sobre dels beneficis econòmics, la defensa dels drets laborals i una vida digna per als treballadors de tot el món, realitzar un consum responsable i el compromís efectiu amb el respecte a l'entorn.
Encara un parell de notícies més, com a mínim, si tenim temps. Els preveres de la diòcesi de Terrassa destinaran una part de la seva nòmina a Càritas diocesana. Des de la comissió executiva de la Conferència Episcopal Espanyola s'ha convidat que els bisbes i preveres facin també un pas endavant de generositat en aquesta línia. És per això que inviten que cada bisbe faci arribar aquest suggeriment al presbiterat de la seva diòcesi, proposant el lliurament d'una part de la seva nòmina o aportació fixa durant un temps, tot demanant a la comunitat cristiana que es pugui sumar també a aquesta iniciativa.
Seguint, doncs, amb aquesta orientació, el bisbe Sainz Meneses ha reflexionat el tema en les reunions telemàtiques que ha mantingut amb els membres del Consell de Govern, Consell Presbiteral i els arxiprèsters, amb una acceptació unànime. La proposta és dedicar una part de la nòmina a l'acció caritativa i social de l'Església a través de Càritas diocesana i que es proposa orientativament que sigui el 10% mentre duri aquesta crisi econòmica. El clergat, doncs, se suma a tantes iniciatives solidàries a favor dels més vulnerables i ho fa amb la dedicació i entrega en les diverses tasques socials de suport i d'acompanyament on és present i també amb el seu gest econòmic.
Els efectes socials causats per la crisi del coronavirus i les condicions de confinament decretades dins l'estat d'alarma estan multiplicant les dificultats d'accés a drets bàsics de les persones en situació més vulnerable. És el cas de l'educació dels nens i adolescents que viuen en llars en situació d'exclusió social, on Càritas està detectant un augment de la bretxa educativa. En aquests nuclis familiars, a les greus limitacions derivades de la precarietat econòmica dels progenitors i de les condicions d'habitabilitat dels habitatges, s'afegeixen la incapacitat d'accés tecnològic dels fills en edat escolar per poder realitzar un seguiment de l'activitat escolar a distància. A la desigualtat educativa s'hi suma, doncs, la digital. Aquesta és creada no només per l'absència d'ordinadors o impressores a casa i accés a internet, sinó també per una manca de cultura tecnològica en la família.
Des de Càritas Diocesana de Sant Feliu del Llobregat i el programa d'infància s'està acompanyant les nenes i els nens que ja participaven en diversos reforços educatius repartits per tot el territori de les comarques del Garraf, el Penedès i el Baix Llobregat. Aquests infants, que provenen de famílies en situació o risc d'exclusió, estan tenint veritables dificultats per poder seguir l'aprenentatge online durant aquest període de confinament. Un 47% d'aquests infants estan realitzant les tasques amb un aparell mòbil, ja que no disposen d'un ordinador o tauleta. Igualment, han detectat que un de cada quatre infants no disposen de connexió a internet a casa o bé han d'utilitzar les dades limitades dels mòbils. Per aquest motiu, la intervenció tant de voluntaris com professionals dels recursos educatius ha estat acompanyar els nens i les nenes participants en aquests serveis. S'ha iniciat també una línia d'ajudes i suport a aquestes famílies per intentar donar totes les eines i l'equipament necessari amb l'objectiu que els infants puguin seguir l'aprenentatge online amb normalitat durant aquest període excepcional i s'hi ha ofert suport psicològic i emocional quan ha estat necessari.
Un grup de reconeguts líders socials de diferents àmbits de la vida pública espanyola participen en una iniciativa solidària de suport a les accions que Càritas ha posat en marxa a tot el país per atendre les necessitats més urgents de les persones i famílies més vulnerables davant l'impacte del coronavirus. Els noms dels participants en aquesta iniciativa solidària són Ainhoa Arteta, Santiago Cañizares, Vicente del Bosque, Ángel Expósito, Anne Igartiburu, Silvia Jato, Marta Jaume Andreu, José Cho, del Masterchef Junior, Cisco García, Diego García, Laura, del Somni de Vicky, Carlos Latre, Toni Nadal, Javi Nieves, Sonsoles Sónega, Fran Rivera, Imma Xara, Carlos Sobera i Irene Villa.
Dins d'un vídeo de 90 segons de durada que es difon dins d'una acció viral en xarxes socials impulsada per la Fundació Universitària San Pablo CEU, aquests líders llancen sota el lema «Ajuda'ns a ajudar, cada gest compta», una invitació a recolzar el treball de Càritas davant aquesta pandèmia. Aquest suport se suma a la llarga llista de col·laboracions privades de tot signe que en les últimes setmanes estan sent canalitzades a través de la Confederació Càritas a Espanya per donar suport a les accions de resposta a les necessitats més urgents de milers de persones i famílies vulnerables davant el coronavirus. Una admirable operació de solidaritat que és possible gràcies al compromís que duen a terme 85.000 voluntaris a través d'una xarxa de 70 Càritas diocesanes repartides per tot el país.
I completem aquest informatiu explicant-vos que en una declaració difosa amb motiu del Dia d'Europa, que es va celebrar aquest dissabte, com cada 9 de maig, Càritas Europa ha fet una crida als líders de la Unió perquè arribin a un acord abans de finals d'aquest any 2020 sobre un pressupost adequat, amb la mirada posada en el 2027, i va instar-los a unir-se i posar els interessos comuns per sobre dels nacionals, amb l'objectiu d'arribar aviat a un acord sobre el nou marc financer plurianual, que serà el pressupost de la Unió Europea per als propers 7 anys. Milions de residents de la Unió Europea i dels països veïns i en desenvolupament es beneficien del finançament de la Unió Europea i tot això, segons Càritas Europa, estarà en risc si no s'arriba a un acord en el moment oportú. Mentrestant, l'entitat assegura que caldrà un pla de contingència per estendre el marc financer actual per un any i evitar llacunes en els programes de finançament.
Càritas Europa demana en particular que s'enforteixi el Fons Social Europeu Plus i que es garanteixi un finançament adequat per la garantia infantil perquè les dues partides siguin efectives en la lluita contra la pobresa i l'exclusió social. Càritas Europa conclou la seva declaració afirmant que els països europeus s'enfronten a desafiaments globals que afecten per igual les seves poblacions, que això mostra clarament que la cooperació europea és essencial i que cap país pot abordar aquests desafiaments per si sol, i que ara, com fa 70 anys, la solidaritat europea és crucial.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tortosa i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
Una de les zones de la diòcesi de Lleida que sí que ha pogut entrar des d'avui a la fase 1 de desescalada i, per tant, ha pogut programar culte públic a les esglésies és la zona del nord. Precisament al nord de la diòcesi lleidatana, marxem ara mateix perquè allà tenim la coordinadora de Càritas al Pont de Suert, Natàlia Ciutat. Amb ella conversa uns minuts Joan Rosinach, tècnic de comunicació de Càritas Lleida. Joan, endavant, bona nit.
Hola, Ignasi. Avui hem viatjat una mica al nord de la diòcesi de Lleida, concretament al Pont de Suert, per parlar amb la Natàlia Ciutat, la coordinadora del grup de Càritas parroquial d'aquest municipi, un grup molt actiu que ha vist com la seva activitat baixava amb la crisi de la Covid-19. Natàlia, com esteu vivint la crisi com a grup?
Bé, suposo que ens ha passat el mateix que a gran part de la població. Això vol dir que en un primer moment, potser per tractar-se d'una experiència tan desconeguda, no li volíem donar la importància o no érem conscients de la gravetat del que havia d'arribar. Tot va succeir molt ràpid i la nostra vida, bé, la de tots, va canviar d'un dia a l'altre. Durant aquest temps hem mantingut bàsicament contacte telefònic I, evidentment, hem sigut conscients de la situació i de les conseqüències futures que tindria tot plegat. Hem intentat acompanyar-nos els uns als altres, a l'esperar que aquest escenari canviï a poc a poc i puguem tornar a reunir-nos i a iniciar amb normalitat les nostres tasques de voluntariat.
Preguntar-te si tu aquests dies, degut a que la majoria de gent que col·labora amb el grup són població de risc, són gent gran, si has vist augmentar les teves tasques.
Bé, el grup de Càritas del Pont de Suert està format per 14 voluntaris, la majoria dels quals són gent gran. Evidentment, la prioritat en aquesta crisi és aquest col·lectiu i des del primer moment vàrem suspendre les activitats perquè el confinament així ho requeria i perquè la salut dels meus companys és el més important. Com que gran part de les accions que realitzem no han pogut fer-se, sí que he pogut afrontar sense cap problema els ajuts i les tasques puntuals o extraordinàries que han anat sorgint durant aquest període.
Per tant, podríem dir que algunes activitats les ha pogut seguir fent amb certa normalitat, no?
Sí, hi ha hagut activitats que hem continuat realitzant, altres que s'han hagut d'aturar. Una de les nostres activitats principals és la recollida de roba. El mateix dia 13 de març vam decidir suspendre aquesta activitat i clausurar el contenidor que tenim al Pont de Suert per tal que no es poguessin depositar bosses. Vam informar d'aquesta decisió mitjançant cartells i també a través de les xarxes socials. Tot i així, algunes persones han continuat portant roba i, evidentment, l'hem recollit i l'hem continuat emmagatzemant. Pel que fa al rober, que tenim obert al públic, de moment continua tancat i estem pensant i informar-nos de quina serà la millor manera i quins protocols haurem de seguir per tal de reprendre l'activitat sense que hi hagi cap tipus de risc ni pels voluntaris ni pels participants. En aquest context, cal dir també que sí que hem fet algun ajut d'urgència quan hi ha hagut demanda d'aquest servei. Pel que fa a la distribució d'aliments, que realitzem un cop al mes al banc d'aliments gestionat pel Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, també es va decidir que no l'assumirien els voluntaris de Càritas pels mateixos motius que he apuntat anteriorment, i el repartiment a les famílies l'han assumit el personal dels serveis socials d'aquella entitat. En aquest àmbit, el dels aliments, i en col·laboració amb serveis socials, amb els que estem en contacte permanent, sí que hem efectuat diferents ajuts econòmics, en aquest cas, de compra de productes frescos i de primera necessitat per a algunes famílies. També tenim aturades les acollides amb un petit alberg que gestionem, que és un allotjament amb dos llits i bany, on acollim a persones sense recursos que passen pel municipi. Amb l'estat d'alarma i amb la paralització de tota activitat i desplaçament, pues, ha fet que no m'ha hagut d'acollir a ningú en aquest període.
Vosaltres, que ara avui heu entrat en fase 1, heu parlat ja amb institucions, amb altres entitats, per veure si algunes d'aquestes iniciatives, activitats, podeu començar-les a reprendre des d'allà o bé espereu a més endavant a que la cosa realment torni a certa normalitat?
Volem començar a poc a iniciar el que és la recollida de roba. No pas a obrir el rober, de moment, fins a que tinguem clars quins són els protocols que hem de complir, però sí que volem intentar iniciar una altra vegada doncs, petites coses. A veure si amb la fase 1 en la qual estem i si això continua cap endavant, doncs podem fer-ho.
En referència al que deies, no? Ja sabem que aquesta serà una crisi social evident i que segurament les persones que fins ara ja estaven en una situació de certa vulnerabilitat, aquesta s'agreujarà a partir d'ara. En aquesta línia sí que et volia preguntar si realment vosaltres heu vist incrementada la demanda de serveis bàsics aquests dies.
Sí, com t'he comentat abans, nosaltres treballem en col·laboració molt estreta amb els serveis socials comarcals, ja que nosaltres som un grup de voluntaris que no tenim cap tècnic treballant amb nosaltres. Quan detectem o ens arriba alguna petició d'ajut, sempre la compartim amb les treballadores socials i així ho hem continuat fent durant aquests mesos. Un cop s'estudia cada situació i depenent de quines siguin les demandes, la nostra cooperació és de vegades econòmica, d'altres de donació de roba, en altres casos d'assessorament, simplement. Sí que es nota que hi ha hagut un increment important en les demandes, però jo particularment estic segura que el pitjor encara està per arribar i que les conseqüències negatives d'aquesta pandèmia en repercutiran durant molt de temps.
I, evidentment, les persones més vulnerables i amb menys recursos seran les que més ho patiran.
Segurament que sí, que per desgràcia serà així. Per això entitats com Càritas hi seran segur. Llavors, passant una mica a l'altre costat, heu vist també més solidaritat o implicació entre la gent del territori per ajudar les persones que més estan patint? Perquè normalment sí que crisis d'aquestes fan treure el millor i el pitjor no? d'alguna manera de la persona. Si en aquest cas també s'ha vist aquesta, no? aquesta vessant més solidària o més implicada de la gent del territori.
Jo personalment també soc de l'opinió que en situacions tan greus sempre surt el millor i el pitjor de cadascú. Però en aquest cas, com a ribagorçana i com a pontarrina, avui puc dir que estic molt orgullosa de la meva gent i del meu territori. Som una comarca molt petita, amb molts pocs recursos i molt allunyada de tot arreu, però ens hem volcat a ajudar-nos en aquesta època tan difícil que ens ha tocat viure. Hi ha hagut un munt d'iniciatives, tant privades com a públiques, amb moltes coses, no? Confecció de mascaretes per part d'una noia que ho ha fet de manera desinteressada, un grup de senyores que han començat a cosir, que els ajuntaments de la comarca han repartit mascaretes per a tothom, activitats per amenitzar el confinament per part de les administracions, amb activitats per realitzar online, no sé, fer moltes cosetes que sí que han ajudat a portar això, no? També hi ha hagut assessoraments i hi haurà ajuts que ajudaran a reactivar una mica l'economia i tots aquests problemes econòmics que sorgiran després de tot això. Sempre hi ha una part negativa en totes aquestes coses. És quan es qüestiona si per què s'ajuda més amb uns col·lectius o amb uns altres. Jo sempre penso que això no és cert. Des de Càritas, si més no, tenim clar que no ens importa qui demana l'ajut, ni d'on ve, ni qui és. I això és el que intentem explicar sempre i que arribi a la resta de la societat. Tots som iguals, Càritas està obert a qualsevol persona que necessiti la nostra ajuda i això és el que intentem fer abans i ara i després de la pandèmia.
Ara m'agradaria obrir una mica el focus per preguntar-te si creus que hi ha alguna diferència en l'acció social en territoris com el vostre degut a aquest efecte vergonya, no? Al que diran, a la gent em coneix.
Sí, evidentment, viure en una comunitat tan petita com la nostra té els seus avantatges, però també té els seus inconvenients. D'una banda, és molt fàcil conèixer les necessitats de les persones i també és molt fàcil arribar a elles pel fet de que tots estem molt a prop i potser són els nostres veïns, no? Sí que és cert que no tothom es deixa ajudar, moltes vegades per aquest mateix motiu, perquè tots ens coneixem, pel que diran, pel que a mi potser no em cal. Per això, des de Càritas, pensem que la millor manera d'accedir a les persones aquí en aquest territori és fer-ho de manera molt discreta, actuar una miqueta com, diguéssim, com des de l'anonimat, no? Sense que se'ns vegi massa. El que més ens interessa és la dignitat de les persones i, sobretot, poder-les ajudar i que arribin a nosaltres des del nostre objectiu. Altres vegades també costa molt dir que no o decidir quan no pots fer el que et demanen, bé perquè no disposes dels mitjans o bé perquè és alguna cosa inviable. Això en el nostre entorn, en el nostre territori, doncs també és complicat perquè de vegades sembla que no vulguis fer-ho, perquè ens coneixes, perquè, no sé, pot donar lloc a malentesos, però bueno, és la nostra manera de treballar, és la nostra manera de viure, som els que som i ho hem de portar, doncs, així, com se pot.
Ja per anar acabant, sí que m'agradaria que ens poguessis fer una visualització de quines conseqüències creus que hi pot tenir la Covid-19, no? aquesta crisi en la vostra part del territori.
Mira, una base molt important en l'economia de la nostra zona, de la nostra comarca, és el sector turístic. Què vol dir això? Doncs que aquest any, malauradament, amb tota aquesta crisi, s'ha perdut la Setmana Santa, s'ha perdut el pont del 2 de maig, perdrem possiblement algunes festivitats properes del mes de juny. Això què vol dir? Això vol dir establiments tancats, establiments que ara amb la fase 1 podran començar a funcionar entre cometes, però què passa? Pues que hi ha molta gent que no ha començat a treballar. La gent aquí treballa molt amb hosteleria, la temporada comença Setmana Santa i acaba a finals de setembre, la gent no ha començat a treballar, o gent que estava treballant en aquests establiments, doncs ara mateix estan amb algun expedient de regulació temporal d'ocupació. Bueno, tot i que obrin els llocs, doncs potser no necessitaran tanta gent, perquè nosaltres sí que estem en fase 1, afortunadament, però altres comarques no n'estan, per tant, tampoc podrà venir gent, i l'economia de la Ribagorça se'n ressentirà profundament, tant en l'hostaleria com en tota la resta de serveis. Sí, tindrem molts problemes que haurem d'afrontar. Tenim una part bona, hem tingut sort, ho hem fet les coses bé, o tenim molta devoció al nostre patró Sant Sebastià, que ha fet que aquí el Covid no ens afecti massa, però les conseqüències seran molt negatives a nivell econòmic. Què hem de fer a partir d'ara? Doncs aprendre a viure en aquesta nova realitat, encarar el futur amb molta força, buscar alternatives. Sé que a poc a poc es pugui recuperar l'economia i bé, intentar que tots puguem continuar endavant de la millor manera possible, tot i que no serà fàcil i ho haurem de fer a llarg termini tots plegats.
Bé, la veritat és que ha estat un plaer parlar aquesta estoneta amb tu, Natàlia, per fer-nos una mica la idea de com ho esteu vivint vosaltres aquí al nord de la diòcesi de Lleida. I sí que m'agradaria quedar-me amb dues coses. La primera és la discreció amb què treballeu, no? aquest tacte amb les persones, i l'altra també amb la que deies, no? La força de tirar endavant i el que vingui a partir d'ara, no? d'encarar-ho de la millor forma possible. Per part nostra això és tot, Ignasi, i ens veiem a la propera. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Natàlia Ciutat, coordinadora de Càritas al Pont de Suert, i gràcies també a Joan Rosinach, que ens ha ajudat avui. Joan, fins una altra. Ell és tècnic de comunicació de Càritas Lleida. Arribem ja al final del nostre programa d'avui. Ens queda comentar-vos alguns apunts i desitjar-vos que gaudiu d'aquesta setmana del mes de maig. Sí, gaudiu, malgrat les dificultats que tots, i segur que molts de vosaltres també, estem tenint. D'una banda, us recordem la notícia amb què començàvem el programa avui. El culte públic ha tornat a començar parcialment avui a les diòcesis de Tarragona, en bona part, amb 31 parròquies que no poden, però 169 sí, a Tortosa, a tot arreu excepte a la part de la província de Castelló, a Urgell, a bona part del territori, però amb algunes excepcions de les parts sud i oriental d'aquesta diòcesi, i Lleida, només la part del nord, la més propera a la zona de l'Alt Pirineu i l'Aran. Tingueu molt present això, i si teniu dubtes, consulteu el vostre bisbat o arcabisbat, perquè ho tornem a dir, que estiguin més oberts els temples i que s'hi pugui celebrar el culte públic va inseparablement lligat a la pràctica més intensa de la caritat. Aquesta C, que és el culte, no tindria cap sentit si en una església no es practica l'altra C, que és la de caritat. I en moltes tradicions i en moltes catedrals també hi ha una tercera C, que és la de la cultura, la de l'art. En aquest final del programa us recordem que els bisbes parlaven a les seves cartes dominicals d'ahir de diferents temes d'actualitat. Per exemple, l'arcabisbe Joan Planelles es feia ressò de dues figures de la medicina, d'una banda el beat Pere Tarrés i d'altra banda Marià Mullerat. Aquests dos metges van destacar per practicar les virtuts a la seva feina, aquest sacerdoci de mediació entre Déu i els homes com a salvadors de vides. També recordem que el bisbe d'Urgell, l'arcabisbe Joan Enric Vives, deia que el Regina Caeli, la joiosa salutació a la Mare de Déu pròpia del temps de Pasqua, és un cant de lloança a la Mare del Ressuscitat que proclama l'essència de la fe pasqual i la devoció a la nostra més gran intercessora. en parlava en el context del mes de maig. I finalment destaquem que el bisbe de Vic, Romà Casanova, reconeixia a la seva missiva que la vida eclesial, en la seva dimensió comunitària i de relació social, ha sofert un trencament i que el viu desig de retornar a la normalitat en la vida eclesial és compartit per tots nosaltres. Ens hi sumem, però, com ens ha dit algunes vegades el cardenal Joan Josep Omella últimament, amb prudència, amb consciència i sempre obeint les indicacions de les autoritats. Fins aquí la veu de Càritas d'avui. Salutacions de l'equip amb el José Matosas a les vies de so i també amb el Rafa Sanahuja a la redacció, el Luis Miguel Luna i la Montserrat Creus a la coordinació. Us ha parlat l'Ignasi Miranda. Seguiu a Ràdio Estel. La veu de Càritas torna dilluns vinent a les 8 del vespre. Bona setmana. Adéu-siau.